dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, ens serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party. Say what?
Parlem de bons hàbits, parlem d'esport amb Fito Florenza, ell és el director tècnic de Coa Center. Fito, molt bon dia.
Molt bon dia.
Va, anem a posar-nos a punt i avui parlarem d'un tema que crec que ens afecta a moltíssima gent en algun moment a la vida. Jo crec que a mesura que et vas fent gran una mica més, que és aquest mal d'esquena, però que cada vegada ens afecta més aviat, i jo diria que a tothom.
A tothom, mira, de fet hi ha una dada i és que el 80% de les persones patirem, a nivell mundial, patirem algun mal d'esquena.
Déu-n'hi-do, 80% és molta gent.
És moltíssim, i és moltíssim perquè és absolutament multifactorial, no? És depèn de moltes coses. De fet, hi ha un autor que és el màxim ponent o exponent o la persona que més en sap de tot el món, que es diu McGill.
McGill.
Mm-hmm. Un professor d'una universitat de Waterloo, Canadà, però que a més dona cursos a nivell internacional. Tothom que hem estudiat, per exemple, ciències de l'activitat física de l'esport, ho hem estudiat, i té més de 400 estudis publicats sobre el mal d'esquena, no? Llavors aquests poden ser, doncs clar, hèrnies discals, protrusions, que són patologies, no? de la columna. També pot haver-hi, doncs, simplement sedentarisme, que estàs moltes hores assegut, que estàs fent sempre els mateixos moviments cada dia, la mateixa postura, males postures, agafant nens només amb un braç. Bueno, hi ha mil coses.
Llavors, de fet, el sedentarisme també és una de les coses que fa que l'esquena també pateixi, és a dir, no només l'activitat, sinó la no activitat també.
Exacte, moure't malament o no moure't, no moure't, no? I precisament per això i per tota la resta de coses que hem esmentat, doncs es diu una cosa, no? L'única regla és que no hi ha regles. No obstant, hi ha algunes normes generals que sí que podem dir, i és a nivell de partir-ho a tothom, coses que segur no has de fer i coses que segur, doncs, et convé fer-les.
Això és el que volem saber. Què no hem de fer, Fito? Va, que ho corregirem. Ens ho proposem.
Què no hem de fer? Perquè moltes vegades hi ha molta prescripció, inclús per sanitaris, no? Es diu molt ràpid, escolta, doncs fes natació, o fes ioga, fes pilates. Bueno, depèn. Depèn perquè hi ha exercicis que no només no t'ajuden, sinó que poden ser contraproduents. Mm. Per exemple, a la natació, si tens un mal cervical o lumbar, doncs l'estil de la braça no t'anirà bé segur. Si no tens una bona flexió de l'ombro, és a dir, si no pots posar el braç recte al costat de la teva orella, que passa en molts casos, perquè tens, per exemple, el pectoral escurçat, és igual, ara això, estàs amb les espatlles, els ombros tirats cap endavant tot el dia.
Això és una mala posició que acostumem a tenir tots.
I amb què es compensa això? Es compensa amb treure més cul, amb accentuar la lordosi lumbar, que es diu tècnicament. I això, si a més afegim una hèrnia que portes 20 anys sense moure't, no t'anirà bé. Després, les típiques flexions, no? El roll-up, per exemple, del pilates, no? però mal fet, on t'imagines que estàs estirat cap amunt, mirant el sostre, les cames flexionades, i portes el pit aixecant-te cap als genolls. Si a més t'agafes amb els peus a una qualsevol cosa que t'aferri allà al lloc, doncs que has de saber que a més de la flexió de columna fas una flexió molt forta de cadera, i el que carregues són els flexors de cadera, el psoas, que a més el seu punt d'origen és tota la zona lumbar. I el psoas és lordosant, fa que et treguis el cul cap enfora sempre, en qualsevol situació. Per tant, estàs agreujant el problema i hi ha molta compressió cap a la columna. Podem fer d'altres coses, no? Perquè això és el que segur hem de tenir en compte, que no hem de fer, i molt a lleugera diem, no, doncs fes pilates, fes ioga. Bueno, sí, però depèn de qui ho porti, depèn de les seves característiques, depèn quins exercicis sí o no.
Per tant, el que sí hem de fer és conèixer-nos molt bé nosaltres, el nostre cas particular. És a dir, on tenim els problemes, localitzar-los i assessorar-nos.
Això segur, i també sí que podem prescriure de forma genèrica, a més, evidentment, individualitzar i atendre el cas particular. I després, el que sí que podem fer i no farà mal a ningú és fer, per exemple, tres exercicis on la columna està en posició neutra, és a dir, amb la curvatura fisiològica normal.
Quin seria?
Llavors serien, per exemple, doncs una planxa, abdominal, no? Doncs et poses amb els colzes a terra i els genolls mirant cap a baix i aguantes la postura formant una línia recta entre el cap i el cul si estan els genolls a terra, i si no, entre els peus i el cap si els genolls no toquen a terra, per exemple, no?
Uh-huh, la planxa.
La planxa.
La tenim. Ja,
la planxa lateral, no? Doncs lo mateix, pots creuar les cames una part davant de l'altra, i amb el colze de costat, doncs mires de pujar el maluc perquè el teu cos sigui, doncs això, com el seu nom indica, com una taula, però de forma lateral. Uh-huh. I després podem fer el bird dog, per exemple, ocell gos, que al final és a quatre grapes, amb la columna amb curvatura fisiològica normal, neutra, sense accentuar la gepa ni treure massa el cul, és a dir, normal, normal, només intentant col·locar-la normal, ja estàs treballant musculatura estabilitzadora que t'anirà bé per l'esquena. Llavors aixeques cap endavant estirant el braç, per exemple, al dret, i aixeques la cama contrària ben estirada. I això ho fas, doncs, tot el que hem de fer, fas 10 repeticions 3 vegades cada dia, ho pots fer perfectament, i escolta,
ja estàs treballant l'esquena,
prevens o millores el mal d'esquena.
Veus? Doncs mira, aquests exercicis els tenim apuntats, anotats, i aquí segur que no prendrem mal.
Doncs...
Espito, t'agraïm molt que ens hagis donat aquests consells per l'esquena.
Moltes gràcies, i la setmana vinent vindré a veure si els has fet, no?
Ah, vale, va, tinc deures.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
S'acosta Sant Jordi, molts de vosaltres, si us acosteu a una llibreria, doncs trobareu molts títols d'aquesta editorial. És Periscopi, avui tenim amb nosaltres l'editor Aniol Rafel, benvingut.
Moltes gràcies.
I molts d'aquests llibres que recomanen, doncs donen la casualitat que són de Periscopi, per nosaltres ja sou una editorial de referència, però vam dir, escolta'm, per què no ve l'Aniol? I ens recomana alguns títols per poder tenir una mica de criteri per aquest Sant Jordi. Què ens recomanes, Aniol?
Doncs moltes coses, i coses molt boniques, molt xules, crec que faran de molt bon llegir i que agradarà molt als lectors. Per començar, per exemple, vam publicar ara fa no gaire un llibre que es diu Solito.
Sí, ara aquí tinc la portada.
Exacte. És d'un autor nascut a El Salvador, però que escriu en anglès. El títol és en castellà, però és traduït al català directament. Explica una història real, que és la d'un nen que amb 9 anys els seus pares l'envien a creuar cap als Estats Units, és a dir, que contracten això que se'n diu un coiot perquè l'acompanyi. Ell viatja amb altra gent, però que no són coneguts, no són gent de la seva família, i el que havia de ser un viatge, en teoria, de 2 setmanes, s'acaba convertint en una odissea de més de 2 mesos, en el que es troba, doncs, evidentment, un munt de dificultats, un munt d'obstacles, un munt d'enganys, un munt de proves que ha d'anar superant, com si fos això, com si fos pròpiament una odissea. Això, aquesta història, que alguna vegada ja l'hem llegit i que ja l'hem vist, el que fa especial Solito és que ho fa d'una manera que segurament en literatura no hem vist gaire sovint, que és que ho narra el nen amb la seva mirada dels 9 anys i dona un punt de tendresa, un punt d'innocència, que tu com a lector ets perfectament conscient de tot el que està passant, però així com a vegades, per exemple, està creuant el desert i tu saps, ostres, a veure si...
veus els perills, vaja...
Els perills, però ell t'està parlant de la bellesa d'un cactus que està mirant i dels estels a la nit i clar, tu com a lector això et provoca un impacte molt i molt profund. És una novel·la escrita amb molta delicadesa, amb molta elegància i que realment t'impacta moltíssim quan la llegeixes.
Et commou, no?
Molt.
A més m'agrada aquesta mirada més naïf, més infantil, que permetrà també posar una distància a l'hora de no plantejar-t'ho tot com una tragèdia, sinó que també com una part d'estètica, no? De disfrutar de situacions que per intuïció et porten al pànic, no?
Sí, evidentment, i després també hi ha una cosa molt bonica, que és que ell fa aquest viatge i sobreviu perquè es troba una sèrie de gent al llarg del viatge que no són de la seva família però que l'acullen pràcticament com si ho fos. Llavors aquesta humanitat que aflora en els pitjors moments també és una cosa que ell t'explica i que realment, de fet, el llibre comença amb una dedicatòria a 3 persones que el van acompanyar durant aquest viatge, que ell explica que sense aquestes persones ell probablement no seria viu, no? I per tant, tu com a lector ja saps... que hi ha tot aquest reflexe. També, evidentment, hi ha una cosa que és que t'explica tota aquesta duresa, però t'ho està explicant ell mateix, i per tant tu saps com acabes. Sí. I com,
està viu, que a més està bé, no?
Sí.
Solito, una història real de Periscopi. Anem a per una altra, que seria Guanyaràs una mar llisa. Aquest és un dels vostres últims títols, no?
Sí, Guanyaràs una mar llisa és la nova novel·la d'en Miquel Martín i Serra, que fa 3 o 4 anys li vam publicar a La Drecera, que és un llibre que va agradar moltíssim, que va tenir molts i molts lectors, i ara la seva novetat, que es diu Guanyaràs una mar llisa, ens torna a l'Empordà, a la Costa Brava, a fer una mirada cap a aquest món que està desapareixent o ja ha desaparegut del tot. En el cas de La Drecera està situat a finals dels 70, principis dels 80, aquí el que fa és situar-nos al segle XIX, i fa com una doble trama temporal en la que hi ha una escriptora que vol investigar sobre una llegenda familiar perquè hi ha un membre de la seva família que porta un nom a partir d'una determinada promesa, però a l'altra banda és quan ens explica tot això i ens mostra com era la vida dels corallers, les persones que anaven a pulmó lliure a buscar corall durant el segle XIX, que era una vida duríssima, una vida en la que moltíssima gent hi prenia part. De fet, és una activitat econòmica que tenia molta importància i que jo fins que no vaig llegir la novel·la ho desconeixia, però que en canvi a molts i molts indrets, sobretot d'això del que avui en coneixem com la Costa Brava, doncs era una activitat primordial, i que realment va ser com molt i molt central. És una novel·la molt mediterrània, que té aquest aroma de mar, però també de terra, perquè també té aquesta mirada sobre la gent que es quedava en terra, que bàsicament eren les dones, no? Hi havia els homes que s'anaven d'expedició amb unes condicions en les que jugaven molt la vida, no? Amb vaixells que no saps pràcticament ni com flotaven, que s'anaven a l'altra punta del Mediterrani, que s'anaven a Cap Verd, que s'anaven a un munt de llocs, i però també això, la gent que es quedava, com vivien, què feien quan durant molts i molts mesos els homes no hi eren, i és una història que té aquesta capacitat de transportar-nos això a un món que ja no hi és, que ja no viurem, però que a través de la literatura el fa reviure i fa que el puguem tornar a gaudir, i alhora a ser conscients de la importància de no mitificar aquest passat, no? De no caure en una nostàlgia malaltesa.
De veure també la part dura.
Exacte.
Molt dura que tenia aquesta vida. Guanyaràs una mar llisa és de Miquel Martín i Serra, i anem a per la darrera recomanació, perquè n'havíem de triar 3, perquè n'hi haurien molts més. El refugi del temps.
Sí, El refugi del temps és una obra de Georgi Gospodinov, és un autor búlgar, és segurament un dels autors a nivell europeu internacional que avui en dia tenen un reconeixement més important. És un autor d'aquests de guanyar premis importantíssims amb aquesta novel·la, amb El refugi del temps. Va guanyar el Booker Internacional, va guanyar l'Estrega Europeu. És una novel·lassa i és una gran alegria que ja la puguem tenir en català, en traducció directa del búlgar. El refugi del temps és una novel·la alhora literària i accessible, és una novel·la que té molt de sentit de l'humor, però que alhora ens emociona, i que el punt de partida és que hi ha un científic, psicòleg, psiquiatre, que munta el que en diu unes clíniques del passat, que bàsicament està pensada per malalts d'Alzheimer, i la gràcia que tenen aquestes clíniques del passat és que cada planta està ambientada en un moment concret del segle XX, per tal que els malalts d'Alzheimer puguin sentir-se en un lloc reconeixible, en un lloc segur, i se suposa que això els farà estar en millors condicions per tractar la seva malaltia. Què passa? Que en aquestes clíniques del passat hi comencen a aparèixer, comencen a voler-hi entrar ciutadans que estan perfectament sans, però que volen viure en aquell moment del passat. Això comença a anar-se'n de mare fins al punt que hi ha tota una sèrie de països que decideixen muntar referèndums per decidir en quin any del seu propi passat volen viure, i bueno, aleshores això és una reflexió molt interessant sobre això, no? El passat, sobre com la nostàlgia malentesa moltes vegades ens impedeix viure el present i mirar cap al futur. És una novel·la que també ens parla molt de com es construeix Europa, del passat recent d'Europa i com es mira a si mateixa Europa, però tot això, ja et dic, amb molta sàtira, amb molt de sentit de l'humor, amb una capacitat també de connectar a nivell emocional molt xula, i amb una lectura que crec que té la doble capacitat, que és molt difícil de trobar, de fer gaudir tant els lectors literaris que busquen una cosa com molt no diria elevada, però sí
treballada
i ben feta, i alhora ser accessible per tal que els lectors que volen simplement doncs, passar una bona estona amb una bona història hi puguin accedir sense cap mena de dificultat.
Mm-hmm. Per tant, una història que ens permetrà també evadir-nos sí. d'una manera tan maca com és llegint.
Exacte.
I no d'una altra manera. Totes tres opcions, El refugi del temps, Guanyaràs una mar llisa i Solito són bones opcions per regalar, per què no, en aquest Sant Jordi, o qualsevol dia, perquè escolta'm, passar per una llibreria i comprar-te un llibre és obrir-te a uns dies màgics que tens per davant, eh? És una opció sempre bona. Doncs Daniel Rafel, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Ens agrada molt viatjar pel món i fer-ho a un preu baix, a low cost, com fan el Marc i la Cristina, que porten viatjant molts anys, i trobareu a la seva pàgina web Locatis pel món les seves aventures i experiències. Avui ens ho explica en primera persona el Marc Magem. Marc, bon dia.
Bon dia.
Avui ens portes cap a la Guaiana Francesa. Com hi vas anar a parar, la Guaiana Francesa? A veure, d'on venies i cap on anaves?
Doncs des del Brasil. I ningú, o gairebé ningú, sap mai on està la Guaiana Francesa.
És que...
és un destí que no el coneix ningú.
Sí, això és, ja és bon senyal, perquè vol dir que pocs turistes trobarem, almenys que vinguin d'aquí, no?
Correcte. Vam creuar, aquí sí que vam anar jo i la Cristina, i vam creuar des del Brasil.
Des del Brasil. Per tant, situa'ns la Guaiana Francesa perfectament, a veure...
Sí, perquè és molt curiós. Guaiana Francesa està a sobre de Brasil, al nord de Brasil. Però és Europa. Perteneix a França, és... diguem, un territori d'ultramar de França, i és
territori
francès.
Passa una mica com la illa Martinica, no?
Correcte. Però està enganxat a Brasil. Llavors tu estàs al continent sud-americà, només creues un riu i ja estàs a Europa. I és molt curiós.
Amb què ho notes, que estàs a Europa?
Ui, en tot. Brasil és bogeria, no? Música, gent ballant, festa... I arribes a la Guaiana Francesa i
tot
no
ordre.
Veus a ningú... No veus a ningú al carrer.
Ah, no?
Ningú. La gent és molt... Bueno, està tothom a casa...
Molt reservada.
Sí, és com un poble... Quan no sé si heu anat a Burmadam, a frontera amb Puigcerdà, amb el primer poble francès, és la mateixa sensació. Estàs a Puigcerdà allà, i arribes a Burmadam i tothom està a casa, és molt tranquil, doncs la Guaiana és el mateix. No hi ha ningú pel carrer, és molt tranquil, es paga en euro.
Es paga en euro, però en canvi el paisatge és molt similar.
El paisatge és similar, però els pobles no, els pobles és tot francès, com si estiguessis a França.
L'arquitectura canvia radicalment.
Correcte. I sí que la selva, els camins estan marcats, que clar, a Brasil no, a Brasil t'has espavilat a tu a anar preguntant a la gent com arribar o conèixer algú que t'acompanyi. I allà no, allà està tots els seus cartells, tot indicat. Sobta molt perquè només has creuat un riu.
I val la pena fer aquesta experiència, és a dir, estar a la Guaiana Francesa, en quin sentit?
Doncs mira, hi ha un lloc que es diu Cacau, que és molt recomanable, molt a prop de la frontera amb Brasil, i allà són xinesos i vietnamites de l'ètnia Hmong, que quan van fer la guerra d'Indochina, aquesta gent, els Hmong, van ajudar a França, França va perdre la guerra contra els vietnamites, i llavors es van emportar tota aquesta ètnia, i se'ls van portar allà. Llavors pensa, estàs a Europa, estàs a Sud-amèrica, i estàs a Àsia, perquè trobes un poble que només viu amb Hmongs, i allà van portar els seus arbres, el rambutan, el litxi... I tota la cuina és asiàtica, i tota la gent és asiàtica en aquell poble.
Que bo.
Llavors, és molt estrany i molt recomanable, perquè és això, no? És l'experiència d'estar...
Tres cultures totalment diferent, molt oposades, molt totes xulo. Juntes amb el mateix territori.
Sí, i allà ens vam trobar la família Zapp. La família Zapp és una família viatgera que porten 22 anys viatjant pel món, ara han parat, són d'Argentina, i ens els vam trobar allà, que ells venien justament d'aquí, de Barcelona. Van agafar un vaixell per creuar tot l'Atlàntic i van arribar allà a la Guaiana Francesa. I ens els vam trobar allà, justament que acaba amb aquest poblet, i ells viatgen un poc amb un cotxe de fa 100 anys, un clàssic.
Ostres!
Un cotxe del 1928.
Però has dit que és família, per tant són vària gent.
Una parella, van sortir sols de viatge, i durant el camí han tingut 4 fills. Un a cada país diferent.
Carai!
Es diuen la família Zapp.
Però llavors són 6 amb un cotxe?
Ara són 6, sí.
I caben?
Sí, 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 un cotxe, el tinc d'agafar el més gran, un cotxe antic, un clàssic del 1928, Graham Page, i el van tindre que estirar.
Els podem seguir, aquests,
sí,
per internet?
Sí, sí,
no?
Tenen pàgina
la
web.
La família Zap, i... doncs mira, una manera de viatjar també en família. I suposo que també low cost fan ells,
sí,
no?
Sí, totalment low cost, ells fan artesania, venen també el llibre que tenen, i se les espavilen com poden, igual que nosaltres.
És fàcil de viatjar també low cost, és a dir, fer autostop per la Guaiana Francesa?
Sí, perquè només hi ha una carretera que creua tot el país, i com és França, pertanyeix a França, francesos estan acostumats a fer autostop, i tothom t'agafa superràpid. I la gent local, no hi ha transport públic, no hi ha busos a la Guaiana, llavors l'única forma de moure's és transport propi o autostop, i la gent fa molt d'autostop allà. Llavors ens va ser molt fàcil, molt fàcil. I també, com és França, pots acampar, pots fer bivac, a partir de les 7 de la tarda fins al matí, a tot el país. És molt interessant.
Fantàstic, doncs una gran proposta que ens ha sorprès aquesta Guaiana Francesa i que ens ha explicat ara el Marc Magem. Si el voleu seguir, encara hi ha una altra cosa. A veure,
sí, una cosa que si algú viatja a la Guaiana Francesa no pot deixar-se dues coses.
Quines?
Una és l'Estació Espacial Europea.
Ah, clar.
D'allà surten els coets per anar...
És veritat.
El Meteosat, per exemple, surt d'allà.
Això en parlarem amb la Laia,
sí,
que és una
tots els satèlits. Exacte, doncs, i vam tindre la sola Cristina i jo de veure sortir...
Ah, sí?
Varis, sí, varis...
Que bo!
Coets. I un altre és a Sant Laurent de Maroni, és una de les ciutats, està la presó on van ficar pres a Papillon.
És veritat.
És un dels, sí, dos anècdotes punts, curioses.
Sí, sí. Home, Déu-n'hi-do, en la Guaiana Francesa, sí. Lo curiosa que arriba a ser, sí, tota, sí, ella. Doncs apuntat està aquesta destinació a Guaiana Francesa, que ens hi ha portat ara el Marc Magem, que els podeu seguir per Locates pel Món, que segurament allà trobareu imatges, i també recordeu que si aneu a la primera pedra a través de la pàgina web de RAC1, trobareu moltes destinacions a la secció de viatges, i en allà podeu triar i remenar. Com sempre, Marc, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Merci.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I mentre agafem idees per possibles viatges, per propers dies de vacances, volem gaudir del camí. I en Jordi Margarit ens fa propostes de sortides per casa nostra. Jordi, bon dia.
Bon dia, Noé. Avui ens apropem fins a un dels indrets naturals més macos del país, el Parc Natural dels Ports. Però no hi acabem d'entrar. Ens quedarem a la porta. Truquem i l'obrim. Vinga. Som al Montsià, a recer del parc, com hem dit, ens trobem Mas de Barberans i ens hi quedem, si de cas, ja ens enfilarem als ports un altre dia. Un poblet amb vistes al mar, Mar d'Oliveres, és clar. Certament està situat com un mirador sobre la plana de la Galera, amb unes vistes panoràmiques a centenars d'oliveres i fins i tot hi podem veure el delta de l'Ebre, la serra de Cardó i, si ensopegueu un dia clar, el castell de Penyíscola. És interessant de contemplar també les extensions de Margalló, la palmera de la Mediterrània Nord. Conseqüentment, hi podrem trobar treballs artesans fets a base de palma. Ja ho veieu, si es tracta de natura, aquí hi teniu un bon lloc, però la cosa no acaba aquí. Us interessa la pintura rupestre? Som a Mas de Barberans i el conjunt pictòric del Cocó de la Gralla és una bona mostra de l'art rupestre llevantí. 8.000 anys ens contemplen i les pintures representen dues fileres d'arquers perseguint animals en una escena de cacera o un ritual. Això ens recorda que som al llindar de la Reserva Nacional de Caça. D'altra banda, la Reserva de la Biosfera, declarada per la UNESCO, dona a Mas de Barberans un valor afegit molt i molt important.
Volem parlar de com créixer a nivell empresarial. Ho fem amb l'Oriol López Villena. Ell, a més, és l'autor de Creix i Prospera. I avui no creixerem empresarialment, però sí que parlarem de llibres inspiradors, perquè d'aquí molt poc és Sant Jordi.
Exacte.
Oriol, bon dia.
Bon dia.
Ara dèiem d'aquí molt poc és Sant Jordi.
Exacte.
I a vegades volem propostes i pensem, mira, saps què? Com un manual de l'economia. O com fer-te ric en dos dies, que sigui un best-seller. Això pot ser una possibilitat per a aquells que els agrada l'economia o es dediquen al món empresarial, però què? Tu em deies, home, vigilem, anem amb compte.
Anem amb cura, perquè, clar, el gran problema dels llibres empresarials, inclós el meu, vull dir, inclús els meus, vull dir que el gran problema és que són llibres que estan basats en l'experiència específica d'un autor que, per molta experiència que tingui, intentarà explicar-te el que jo en dic mètodes, d'acord? Sistemes, eines, maneres d'aconseguir objectius, però això no sempre és útil, perquè tu veuràs un mètode i l'intentaràs aplicar a casa, i llavors veuràs que no pots, i et frustraràs perquè llegiràs que en el llibre de l'Oriol explica alguns casos d'èxit, no?, que acostumem a posar els autors de llibres empresarials, algun cas d'èxit on diem que aquesta empresa li va funcionar i aquesta altra també li va funcionar, no? Què passa? Que tu et frustres perquè dius, com pot ser que a mi no? Això és culpa meva. Mm-hmm. I això és un problema, perquè en realitat lo important d'aquests llibres en realitat no són els mètodes, són els principis. Jo no dic que no hi hagi llibres empresarials, crec que és una manera de créixer professionalment, créixer personalment, però si no n'has d'aprendre adequadament, si no els has de llegir bé, és millor que no els toquis, perquè l'únic que faran serà confondre i crear frustració. A més, et provoquen una cosa que jo en dic viatge d'immediatesa. Però jo en dic, és coneguda com a viatge d'immediatesa.
Molt encertadament, perquè abans m'ho estaves descrivint i pensava, és que això ens passa a tots.
L'últim que sents, fins i tot aquesta secció ara mateix, l'últim que escoltaràs és el que més t'influirà a les properes hores. D'acord? I això ho has d'entendre. És a dir, si tu agafes un llibre empresarial que et parla de la importància dels hàbits i de fer hàbits atòmics...
Crec que és un dels tops d'últimament, no?
No hi tinc res en contra, és un bon llibre, vull dir que no... Però si tu agafes aquest llibre d'hàbits atòmics, pensaràs que el més important a la teva vida és crear hàbits, i que aquests siguin petits per anar consolidant-nos. Quan potser en el teu cas, no, potser tens una persona que ja tens uns hàbits adquirits. Per tant, el viatge immediatès és això, és que oblides el més important i te centres en l'últim que has sentit. Jo recomano una manera diferent de llegir, sempre. Si llegeixes diferent, tindràs resultats diferents, no? Jo ho diria així. El primer, fixar-te en els principis, és a dir, lo important no és el mètode que l'Oriol et pugui ensenyar, que James Clear et pugui ensenyar, que David Allen et pugui ensenyar. No, l'important no és el mètode, d'acord? L'important són els principis, o sigui, en què es basa allò? Tots els llibres, per exemple, la gestió del temps, i en parlarem més endavant, tots els llibres de gestió del temps parlen d'uns mètodes, però al final hi ha uns principis bàsics. Organització, hàbits, disciplina, no? La segona cosa que et diria és llegeix clàssics, llibres que hagin aguantat el pas del temps. D'acord? Autors, per exemple, Peter Drucker.
Això és el que anava a dir, perquè hi ha autors clàssics que també estan basats en explicar l'economia. Una
jo us diria, mira, Peter Drucker, podeu llegir, si em preguntéssiu qualsevol llibre, dic qualsevol cosa, la llista de la compra, si cal, n'aprendreu. És a dir...
Peter Drucker, eh?
Peter Drucker n'aprendeu tot. És va ser el gurú, el creador, pràcticament, del management actual, d'acord? Per tant, llibres com The Effective Executive o Gestionant l'empresa en temps turbulents, no sé com es deia, no com es diu, en castellà, aquests poden ser bons llibres. Gardner sobre lideratge també és un bon autor.
Gardner sobre lideratge. I aquest prenem nota.
Sí, Drucker i Gardner són bons autors. I després obrir molt el ventall. Mm. Obrir molt el ventall, és a dir...
Si no tu ara ho deies, una bona biografia... encara que no parli d'economia, pot ser molt inspiradora.
Una bona biografia n'aprens molt, i n'aprens molt més a vegades que en un llibre empresarial o una bona novel·la. Mm. És a dir, aprens de lideratge, aprens de creació d'equips, aprens de gestió fins i tot financera, d'acord, d'estratègia. Per tant, una bona novel·la, biografies, filosofia, psicologia, és a dir, tots aquests llibres que t'obrin la ment. Tu el que vols és créixer, no, no seguir revolcant-te en el mateix coneixement que vas adquirint una vegada i una altra.
Mm-hmm. Per tant, tu ets dels que regales llibres i...
Sí,
tant,
i els llegeixo.
I els llegeixes?
Dues coses.
Però en demanes o deixes que triïn?
De vegades en demano.
De vegades ajuda, i això.
Jo sempre n'agafo un per mi, que me la compro. Després, a partir d'aquí, depèn la persona, però si confies més en el criteri o no.
Doncs bé,
però no ho direm en antena.
No ho direm en antena, exacte. Però sí que direm en antena que recordarem que Drucker i Garner són bons clàssics,
són clàssics
per la gent que vulgui créixer també a nivell econòmic.
Ah,
doncs, com sempre, Oriol, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
La Faula és l'Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral. Han fet de l'art de narrar contes la seva professió. La Susana Nebó és narradora, la tenim aquí amb nosaltres. Molt bon dia, Susana.
Hola, bon dia.
Estàvem parlant justament de narradors orals. I
sí?
Si penses en narradors orals, molta gent li ve al cap potser la figura de contacontes. Sí. Però vam una mica més enllà, el narrador oral. Expliquem una mica què és el narrador oral.
El narrador oral, vulgarment dit contacontes, que és la parola que es fa servir més, bé, és això, és l'art d'explicar històries. Històries que poden ser pròpies, que poden ser de la cultura popular, de contes tradicionals, o poden ser d'escriptors actuals.
Uh-huh. Perquè, de fet, si un pensa en aquesta figura, podríem dir que enfonsa les seves arrels en l'antiquíssima tradició de contar històries i que en l'actualitat es desenvolupa majoritàriament en un context escènic. Això és el que vosaltres també dieu dintre de l'associació.
Sí.
Ho podem definir així també.
Podem definir-ho així també. De fet, a través de la Faula vam aconseguir que l'any 2020 la narració oral es contemplés com un art escènic, que és, era com el primer pas per aconseguir que les institucions ens rebessin i que d'alguna manera poguéssim reivindicar com a ofici doncs, totes les mancances que tenim.
Perquè, de fet, sou una cinquantena, em deies abans.
Sí, jo no em sé exactament el número, però vam tenir...
Però Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
I per tant, tu em deies, però som professionals d'això.
Sí.
Perquè, esclar, ja és una feina, un ofici, que hi ha molt d'intrusisme, també.
Sí, sí, i llavors està aquella fina línia de definir qui és professional i qui no ho és, perquè depèn de l'experiència, però també depèn del que, de si cobres o no cobres, si vius d'aquesta feina. I llavors, en èpoques de crisi, com n'hi ha hagut... Bé, la cultura sempre està en crisi en aquest país, les coses com siguin, però d'uns anys cap aquí cada vegada hi ha menys recursos per la cultura. Hi ha menys gent que arrisqui amb activitats que potser no són del gran públic, com és la narració oral. La narració oral, explicar històries, és una cosa que a les biblioteques sí que hi ha programacions, gairebé totes les biblioteques en tenen, i aquestes acostumen a ser per nens, que aquesta és l'altra cosa. Quan parlem de narradors orals i expliques això, que és explicar històries o explicar contes, la majoria de persones pensen en els nens.
És veritat.
I et diuen, ai, que bonic,
actes
això.
Actes infantils.
Ah, exacte, ai, que bonic, això. No, però jo no hi vaig perquè no tinc nens. No. És que la narració oral és per tots els públics, perquè a tots ens agrada que ens expliquin coses. Si no, doncs perquè les telenovel·les tenen tantíssima audiència,
sí.
perquè seguim els realities com si ens anés la vida, no? Perquè ens agrada que ens expliquin coses. I llavors la narració oral és explicar coses en directe. Està el narrador, està el públic, i llavors és des de l'imaginari del narrador, a través de la paraula i del gest i de tot, va fins al públic. I el públic regenera aquesta història en el seu imaginari. Aquest és el gran...
I d'on us nodriu? És a dir, d'on traieu aquestes històries? Perquè moltes d'elles, suposo, i abans ho deies, no? Tenen un autor darrere, però n'hi ha també que són de tradició oral? És a dir, teniu un llegat que sigui exclusivament de tradició oral?
Sí, sí que hi és. O sigui, tradició oral que s'ha passat a tradició escrita, perquè abans les històries es passaven oralment, i això és una cosa que tots hem sentit en algun moment en algun programa o en algú que ens ho ha explicat, que... Les històries, aquestes imaginades o inventades, es van crear per ensenyar la vida, ensenyar com és la vida. I llavors passava doncs, d'avis a pares, a fills, quines coses passaven al món, però d'una manera en què això podies imaginar, hi havia doncs metàfores, hi havia símbols i coses que han anat passant, i si ens hi fixem en la, en què és la tradició oral, els contes que venen de tradició, hi han contes molt similars a països diferents.
És veritat.
Perquè les històries viatgen i canvien. Ara, just ahir, abans d'ahir, parlàvem a casa i el meu avi explicava un conte que jo, com que era de les grans, a mi no me l'explicava, i que només en sé una frase, i que estic buscant-lo des de fa una pila d'anys, perquè la gran frase del conte és «carne que me canso», i va donar d'una àguila que va pel cel i que porta animals a sobre, però la meva mare diu que és que l'àguila, que és que havien de travessar el mar, i el meu germà deia que és que havien d'anar fins al cel.
Cadascú té la teoria, i clar, exacte. A vegades passa això, que recordes un conte que t'han explicat de petita, però ets incapaç de trobar-lo.
Exacte.
En aquest cas el teu, no sé si algú que sàpiga de què va, que ens escrigui la primera pedra, o que ens enviï un missatge per xarxes.
Aprofito a dir-ho perquè fa molts anys i ningú em sap dir, jo estic convençuda.
Home, i estàs en el món aquest, és a dir, que exacte. Això vol dir que deu ser difícil de trobar.
Sí, perquè clar, tinc molt poques referències, no? No sé, i ningú de la família recorda més coses ja. Però això, tant de tradició oral n'hi ha molts, o hi ha històries que s'han escoltat, hi ha molts companys meus que s'han dedicat a estudiar aquests llegats i els símbols que porten i tota la resta.
Quines mancances teniu? És a dir, aquesta associació què pretén, què busca i què necessitaria que li oferissin?
Clar, nosaltres, de les coses, o sigui, una de les coses principals és que se'ns vegi.
La visibilitat.
Que la visibilitat és important, la visibilitat pel reconeixement, perquè cada vegada es pugui saber més què és. Quan tu dius que ets actor, que ets actriu, ja
tothom té una idea del que fas.
Exacte. Però quan dius que ets narrador oral, i això? No? Què és? Llavors, has d'explicar-ho tota l'estona. I llavors, corresponent a això, hi ha també doncs, el tema econòmic. S'estan pagant uns catxets molt, molt, molt ridículs, a molts llocs. Hi ha molt poc respecte per la feina que hi ha al darrere. Perquè no és només l'estona que estiguis explicant contes. Tu estàs pagant uns impostos, estàs anant fins al lloc...
Hi ha un desplaçament, evident.
Hi ha un desplaçament, i allò que estàs explicant no t'ho has tret de la màniga. Encara que sigui una història de vida teva, i sigui una història que tu t'hagis inventat, però has hagut de treballar-la. No surt així en un segon. Llavors, hi ha tota una feina darrere que molta gent no... els sembla que no existeix. I llavors, com que no existeix, doncs per què t'han de pagar més? O perquè, com que és una cosa tan bonica, per què l'has de cobrar? Que aquesta és una altra.
Amb el que t'agrada ja.
Exacte.
Amb això ja n'hi hauria prou.
Amb això ja menges.
Ah, sí, exacte. I no, l'esperit no s'alimenta només d'això, sinó que necessitem una mica de pa, també.
Exacte.
Doncs avui hem volgut parlar d'això, de la Faula, aquesta Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral, i per tant hem volgut parlar de l'art de narrar contes amb la Susana Nebó. Moltíssimes gràcies, Susana.
Moltíssimes gràcies.
La primera pedra @racu.cat.
Parlem de tendències, ho fem de la mà de la Sònia Flotats, ella està al capdavant del magazín So Good So Cute, que parla de tendències i moda sostenible. I avui parlarem d'un tema que fa referència justament a això, a la sostenibilitat i la roba. Sònia, bon dia.
Bon dia.
Estem parlant d'allò que ens passa a tanta gent. Jo pensava que era l'única, però no es veu que és una pandèmia, això de perdre un mitjó.
Exacte.
I tenir un munt de mitjons desaparellats, o, per exemple, aquelles calcetes que se't trenquen i que les has de llançar, o... A veure, què ens dius tu? Què fem amb tota aquesta, amb aquesta roba? Que exacte. Ja no podem donar-li utilitat quotidiana, no?
Exacte. Moltes persones que m'escolteu fa temps ja sabeu perfectament què fem amb aquella roba que ja no us ve bé, que no us agrada, què tal, no? La regalem a una amiga, a un amic, la posem a segona mà, al Vinted, etc., aviam si traiem uns calarons, o la tirem al contenidor de la roba, no? Però clar, molta gent em diu, què faig amb aquest mitjó desaparellat? Que és un gran tema, eh? Aquest, si els poseu a la rentadora, aquí, parèntesi, junts...
Clar, ja no es desaparellen.
Exacte, surten junts. Això m'ho va ensenyar el meu marit i li dono les gràcies.
Però quan, quan ets molts a casa, a vegades, mira, comets aquests errors que tires i allà, se't queda el mitjó...
Doncs entren junts, surten junts. Això m'ho van ensenyar i de veritat. I després els estem junts, és fantàstic.
I també.
És el cicle de vida del mitjó. Però sí, quan sí. aquell mitjó ja se't perd o se't forada, ja molt malament que no el pots arreglar, o les calcetes, tal, dius, això, tirar-ho al contenidor, molta gent em diu, és que em fa cosa, perquè no ho podrà aprofitar ningú, no sé què. És que va al contenidor, és que estem molt equivocades, molt equivocats.
És veritat, eh?
És un residu, en el moment que una roba ja no la fem servir, es converteix, a mi no m'agrada massa el nom, però és això, un residu tèxtil. I els residus tèxtils, igual que el plàstic, el tirem al plàstic, i el cartró al cartró, el tèxtil, estigui fet caldo o no, el tirem al tèxtil, perquè hi ha una gent que es dediquen a agafar tota aquella roba i a classificar-la de manera que, que li puguis donar el màxim de vida possible. Si val la pena, doncs acabarà amb una botiga de roba segona mà o etc. I si no val la pena, aquell teixit el convertiran en altres coses que tindrà més vida, perquè si no acabarà doncs, a un abocador o incinerat i és matèria prima, igual que el plàstic el podem tornar a fer servir, doncs el tèxtil, que també algunes vegades és plàstic, també el podem fer servir. Una dada, es veu que cada any, cada habitant de Catalunya tira 22 quilograms de roba, de residu tèxtil.
Caram,
Déu-n'hi-do. Sí, una passada.
Sí, sí.
I d'aquest només un 11%, és a dir, 2,3 quilograms, acaba en un contenidor i es poden recollir, la resta acaba perdut. No ho perdem, posem el contenidor i ja hi ha una gent que sap què fer. Es fan coses molt xules, aquest mes just hem publicat diversos projectes que existeixen a Catalunya. Ara fa poc, per exemple, la Politècnica de la Universitat Politècnica de Catalunya ha creat un fibrociment, que li diuen que és amb el residu tèxtil aquest, ha sí. creat un material que és per fer doncs, totxanes.
Ah, molt bé.
Una passada. O sigui, imagina't les vides que té.
No, clar, és que segur que a més aniran sortint de noves, clar. Perquè cada vegada hi ha més investigació sobre aquest tema.
Exacte, hi ha més investigació i hi haurà més recollida, perquè aquí la bona notícia és que a partir del gener del 25 entra en vigor una llei que obliga a tots els municipis de Catalunya a tenir recollida selectiva de la roba. És a dir, ara tu has d'anar a un contenidor de roba, potser que no et queda a prop o que no saps ben bé on és, tot i que n'hi ha bastants, n'hi hauran molts més. Els trobarem al costat del contenidor del plàstic, del cartró, de l'orgànic, i els municipis que fan recollida porta a porta doncs també tindran un dia que els hi vindran a recollir el tèxtil.
I ens hem de treure del cap pensar que només la roba que pot tenir una segona utilitat, és a dir, que encara te la pots posar de ballar, no, tot tipus de roba.
Exacte.
Fins i tot aquell mitjó que està amb un forat al taló.
Exacte, aquell drap brut i escarós, aquella tovallola, se li pot donar una segona vida, i si no, sí que hi ha un tant per cent que no, que està molt fet pols, que tal, que ja ho
deixaran els que en saben.
Els que en saben, exacte.
Doncs això és el que volíem parlar avui, de què fem aquella roba que pensem que no ens la podem posar i pensem potser ningú més li podrà donar utilitat. Doncs no, sí, va al mateix contenidor, el de la roba, que per això està. Com sempre, Sònia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Avui anem al cinema. Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
A veure una d'aquestes que tothom en parla.
Tothom en parla i bastant bé.
I bastant bé.
És que és molt bona, eh?
Sí?
I s'ha d'anar al cinema.
Veus?
Aquesta és tal qual. És a dir, per què rius?
Saps que estic rient? Perquè vaig sentir que el Pami es deia que d'aquesta pel·lícula... No, que d'aquesta pel·lícula s'havia de dir... És un clàssic, al sortir. Pensa que ningú digui res. És una bona recomanació dir és un clàssic.
Sí, a veure, ja em va parlar de la primera part, ara fa, diria que 2 anys, que estava bé, i aquesta està molt millor. I a més, ja la van estrenar fa unes quantes setmanes, el que passa que vaig estar com allò aguantant perquè n'hi havia alguna altra que la volia anar situant abans, i perquè pensava a veure si confirmen que hi haurà tercera part, i així, diguem-ne, que també vindrà com a excusa per poder fer. I aquesta setmana han confirmat que hi haurà tercera part, però avui parlem de Dune 2.
It's okay. I'm here. It's been a while. while since you've had one of those nightmares. Tell me, what was it about?
It's only fragments. Nothing's clear.
Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Austin Butler, Christopher Walken, Lea Seydoux, Estelle Skarsgård, Javier Bardem i Charlotte Rampling. I molt bé, és que el Villeneuve ha fet una pel·lícula brutal, espectacular, boníssima.
El bé i el mal,
Res, el que fem és continuar després de la història de la pel·li del 21. El que hem pogut veure és tot el que ja sabem, ens va quedar amb història del que havia passat a Arrakis, i resulta que Paul Atreides doncs està viu, i així comença, no, aquesta pel·lícula en què comença l'hospital en què està viu, i sí, està viu, i a partir d'aquí comença tota aquesta pel·lícula que acabarà, diguem-ne, que amb la tercera, que és la que explicarà la part seva de Messias, i sí, aquí és quan comença el seu viatge. De fet, et diré que una setmana abans de Setmana Santa, en un dels fils d'aquests de Twitter de pel·liculeros i de experts i crítics en cinema, deien, recomanaven aquesta pel·li incloure a partir de ja mateix a la llista de les pel·lícules per durant Setmana Santa, juntament amb totes les que ens poden venir al cap de quan nosaltres érem petits, evidentment. Té tota aquesta història, però és que està molt bé, i aquí el que veurem és...
Efectes especials també molt bé.
No, tot brutal, és a dir, ells molt bé, el Chalamet molt bé, la Zendaya molt bé, també... I a mi que la vam descobrir fa temps, que ens està agradant, i el Chalamet també ja fa temps, però ens estan agradant molt
en la seva
crescuda com a actors. I tot és tota la preparació fins a la batalla final, que és espectacular, i en espera això de la tercera. És que no et puc dir res més, que em parada molt.
Pots dir,
brutal.
Aneu a veure-la, perquè no us fallarà.
Sí, i aquí saps allò, a vegades amb els condicionals aquells que poses doncs aquí sense... et diria que bastant poc. I, tot i la seva durada superior a les dues hores llarguetes, és que passa amb sovint com un sospir. Però molt bé l'explicació, la direcció del Villeneuve, és que està molt bé.
Mm-hmm.
I doncs, si vols, pots recuperar, saps allò que dius, ara voldria tornar a veure una altra vegada la primera, doncs això, vas directament a les plataformes, la tens, et situes, i res, i esperar que vingui la tercera, perquè surts d'allà i ja saps amb ganes de poder veure que com és la història final.
Per tant, tu estàs content avui perquè han confirmat que sortirà la tercera.
Sí.
Doncs mira.
Home, jo també, estàs contenta.
Home, clar, no? I tant. Si tu estàs content, jo estic contenta, Joan Maria.
I
què?
A veure
què?
Demà et porto pel·lis.
Ai, m'has dit que riuria una mica.
Perdona,
una sèrie? Ai, sí. És que ja t'he vist, només nombrada,
no,
ja
t'ha agafat
com una mica de somriure.
És que quan la van penjar, directament vaig pensar, aquesta segur que pinta bé, i pinta molt bé. I també estic a punt, ja perquè la setmana que ve, que ja farem la prèvia de Sant Jordi, portar-te... Em vas dir, oi que parlem de sèries romàntiques?
Sí. I què, ho faràs?
Sí, dues. Sí.
Ah, que bé.
Què et sembla?
Molt bé, doncs escolta, avui estem triplement contents.
Sí.
Molt bé.
Per cert, prepara't, perquè una mica de sang i fetge ja a Dune, eh?
Ah, sí? Bueno, a Dune ja m'ho penso.
I bé.
Sí.
D'acord.
Està bé.
D'acord. Però
doncs escolta'm, demà que ens segueixin, perquè parlem
demà,
una sèrie.
Exacte, que ens segueixin sempre.
Sempre.
Però és que demà parlem d'una sèrie que està bastant
doncs
bé, també.
Aquí ens trobem.
Que vagi bé.
Igualment. Jordi Ramos, evidentment aquesta cançó ens situa amb Eurovisió i la festa que es va fer a Barcelona.
Bon dia,
què?
Doncs sí, això que estàs sentint és
com va
Barcelona, sonar? Eh?
Això és Barcelona, el... ja? Sí, caram.
Mira com cantàvem
tots. A veure.
Bueno, encara... A mesura que vagin passant els millors, veuràs que cada cop cridem més a tot el públic.
A veure, ara...
Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos.
Sí, sí, se senten els crits, se sent el coro, eh? Aneu sí, fent tots. Sí, o sigui sí, que la gent se la sap.
I home, és l'estrella,
És l'estrella, no?
Sí, sí, sí. Clarament, bueno, la gent està supermobilitzada. Aquesta cançó, sincerament, em temo que no anirà gaire bé al festival, les coses com siguin, no.
I va cantar una mica millor que el que vam sentir i va sonar.
Jo crec que sí.
Sí, oi?
A veure, és evident que s'està preparant.
Aquell final tan pujat que, ai, que patinàvem.
S'està preparant molt la Mary Bass, jo crec que es nota, i bé, és lògic, perquè em consta que Televisió Espanyola, en totes les convocatòries que sempre ha fet, s'ho pren molt en sèrio i intenta preparar-s'ho molt bé tot perquè surti el més impecable possible.
Doncs a veure.
I bé, confio plenament en que això, millori. A part d'ells, s'ha de reconèixer que Angelina Mango va ser extraordinària, que és la italiana, i els Hair Rays, que són els que van guanyar el 1984, han passat molts anys i ara doncs, són uns senyors grans adorables, realment van donar molta vidilla, molta festa i va estar molt bé. Va ser un gran esdeveniment, va haver-hi molta gent, va haver-hi molta vidilla, molta alegria, molta festa, i el que és més important és que aquí no s'acaba tot, sinó que l'any que ve doncs ja tenim noves dates.
A veure...
27, 28 i 29 de març del 2025. Per tant, ja t'ho pots apuntar, a veure si aquest any la propera m'acompanyes.
Va, sí, que en tinc moltes ganes, la veritat, perquè és que és festa assegurada.
Clar, ens ho passaríem molt bé i tot estaria molt bé.
Ai,
el que sí que t'he de dir és que tot no va ser tan bonic.
Ah,
perquè,
no?
No, a veure, sí que va haver-hi una circumstància, i és que a la porta del concert de dissabte hi havia una manifestació pro-palestina demanant el boicot al festival. Tampoc era molta gent, eren una trentena de persones, però repartien uns pamfletos, sense una paraula en català, per cert, doncs una mica denunciant el que està passant a Israel i a Franja de Gaza, i demanant el boicot al festival, i demanant doncs, que es pressionin als països participants perquè facin alguna cosa, perquè facin el boicot al festival i perquè se suspenguin totes les festes com aquesta que es va fer a Barcelona i com la que es va fer diumenge a Londres. Per què t'ho dic? Perquè allà va ser pitjor que aquí. Won't you make me dance on your kisses? Will you take my hand and spin me round and round until the moment never ends? I dic que va ser pitjor perquè allà a la festa, també hi havia una manifestació, però en aquest cas la festa assenyalava directament el representant del Regne Unit, l'Oli Alexander, que és aquest que estem sentint, en una enèsima vegada en què se l'està pressionant per xarxes, per manifestacions, per qualsevol altra manera, doncs perquè ell faci alguna cosa, tot i que ja va signar una carta demanant la pau i l'alto el foc a Gaza i de més, realment, doncs de cop i volta, bueno, imagina com devia ser la situació, que el festival ha acabat fent un comunicat demanant respecte pels artistes, dient que no se'ls pot assetjar, que la responsabilitat de si hi ha Israel o no al Festival d'Eurovisió
no és dels artistes, no és dels cantants,
és de l'organització, sí, sí. No? Jo crec que cada cop pinta que la situació de Dan Golan serà molt excepcional aquest any. Play with me, look into my eyes and see. People walk away but never say goodbye. Aquesta, recordem-nos, la cançó d'Israel d'aquest any.
Sí, sí.
Jo no sé encara el que passarà aquest any, però estic segur que el 2025 no serà recordat per la cançó que guanyi, sinó que serà recordat per aquesta cançó i pel que pugui passar amb aquesta cançó, perquè segur que hi haurà públic xiulant-la.
Clar.
Ja s'han convocat manifestacions als afores de l'estadi de Malmo i fins i tot hi ha grups que volen convocar protestes cada dia de tota la setmana del Festival d'Eurovisió, que recordem-ho, comença el dia 5 amb una festa d'inauguració i acaba el dia 11 amb la final, que ja és menys d'un mes de tot això. Eh?
Sí, sí, sí. Sí.
L'organització, de fet, ha dit, l'organització d'Israel, perdona, ja ha dit que serà la candidatura amb més seguretat de tota la història del festival, porten 50 anys participant, i pensa que el primer cop que va participar el País Hebreu, que va ser el 73, ja deien que Luxemburg era una ciutat militaritzada, és a Luxemburg on participava Israel per primera vegada, i just, ja et dic, era el 73, el 72 van ser els atemptats de Múnich, i això doncs evidentment els hi donava com aquesta por, aquest respecte, com per portar tanta seguretat. Vull dir que imagina't com arribaré a ser això. De moment, arran de totes aquestes coses, el festival, a banda del comunicat aquest que et deia abans, també ha fet una sèrie de, com, uns aclariments.
Clar,
sobre
és que jo crec que ho requereix, tema, no? Perquè, clar, la gent es pregunta què va passar amb Rússia, perquè ara no passa el mateix.
És exactament
i
això.
I aquí de les explicacions.
Ells, una vegada més, això és la versió del festival, és clar, recorden que és una competició de televisions, no de països, que no té res a veure una cosa amb l'altra, i que la emissora pública israeliana, la CAN, doncs que compleix totes les normes del concurs i que no té motius per no haver-hi de participar, no? Amb això que deies tu, no?, de comparar-ho amb Rússia, diu, les comparacions entre guerres i conflictes són complexes i difícils i com a organització mediàtica no política no és nostra. En el cas de Rússia, aquestes emissores van ser suspeses perquè van incomplir, doncs, l'obligació i els valors de servei públic que haurien de tenir. Clar, segons ells, la relació, com que la televisió russa està molt més vinculada al govern que no la d'Israel. Però això també està posat molt en entredit per molta gent, perquè la televisió israeliana, doncs, també penja vídeos i fa moltes coses que estan del bàndol israelià, clarament. Sí. No, aquí no són objectius.
No, jo crec que això portarà cua i jo crec que...
En una cosa en què jo sí que els dono la raó, que és que quan el conflicte de Rússia va començar, deien que el principal problema era que si a Eurovisió participa Ucraïna i participa Rússia, que són dos països que s'estan matant, la competició queda completament desprestigiada, desvirtuada i destrossada per tot arreu, cosa que és certa.
Clar, en aquest cas, Palestina, diguem-ne, no actua, per
aquí
tant,
està la
no
cosa.
Hi ha l'enfrontament.
En aquest sentit, aquesta circumstància no hi seria, no? També s'agafen una mica el fet de que, d'acord, us esteu queixant perquè Israel participa a Eurovisió, però aquí ningú no diu res dels Jocs Olímpics, ni de les competicions esportives, ni les organitzacions internacionals de les que no s'ha expulsat Israel i que aquí continua. I finalment recorden que si s'ha acceptat aquesta cançó que estem sentint, que és Hurricane, és perquè han estudiat escrupolosament la lletra i que no té res de política. A veure, s'ha de dir, la tornada diu: cada dia estic perdent el cap, aguanta't en aquest missatge misteriós, ballant a la tempesta, no tinc res a amagar, agafa-ho tot i deixa el món enrere, nena, promet-me que em tornaràs a abraçar, encara estic trencant aquest huracà. A veure, és evident que en aquest, literalment no hi ha res de guerra, però segur que si vols, doncs, també pots trobar, doncs, moltes segones interpretacions, no? Des del punt de vista més sospitós, per dir-ho entre cometes, el que sabem segur és que el vídeo és exactament el mateix que el Doctor Berrain, que és com es deia abans, quan no la van deixar entrar, el Doctor Berrain, pluja d'octubre, en referència als atacs de Hamas de l'octubre, i clar, a partir d'aquí, doncs, trobaràs mil teories, no? De fet, encara te'n puc sumar una altra, i és que per alguns Israel no només estaria enviant una cançó, que és la seva, sinó una altra, que seria la de Luxemburg, aquesta. Resulta que el programa que va escollir aquesta cantant, el Benidorm Fest de Luxemburg, per dir-ho d'alguna manera, el va muntar una productora israeliana, i aquesta noia que estem sentint, que és la que va guanyar, Tali, i que representarà a Luxemburg a Malmo, és nascuda a Israel. La cançó es diu Fighter, lluitador, i diu: vine, no et defraudaré mai, sé que ets un lluitador, guarda en el teu cor l'amor al teu voltant, saps que tu ets un lluitador. Clar, també anima aquest suposat lluitador a continuar i tal, i bé, aquí tenim un altre gran tema, perquè el germà de Tali és soldat d'Israel i l'han destinat a Gaza.
Ja, blanc i en botella, no?
Clar, és evident que tot això no deixa de ser un regal pels conspiranoics, i si t'hi penses, doncs, tot plegat és com una mica sospitós. Finalment, mira, encara et puc sumar una altra cosa. Avui estem menys festius, però jo crec que és important
tota
aquesta història.
No, està molt
història,
bé que matitzem aquestes coses, perquè jo crec que estan al cap de molta gent.
A Islàndia, no sé si recordes que un dels que es volien presentar al país a Eurovisió era palestí. Això va tenir molta volada. Ell es deia Bashar Murad, i la cançó que cantava sonava així. Well, Doncs aquest noi no va sortir, no va guanyar. Al final, doncs, hi ha la Hera, que canta la seva cançó de la por a les altures i que és així com molt simpaticota, que ja la sentirem i ja la veurem. I clar, aquí també hi ha qui ha vist una mà negra, no? Que, de fet, fins i tot es va arribar a demanar un recompte de vots i a veure doncs, si aquesta selecció, en realitat, doncs, que no sé, no? És com Israel hagués fet alguna pressió o alguna cosa perquè aquest cantant no pogués guanyar i no pogués participar al Festival d'Eurovisió un palestí. No sé, clar, donarem validesa a la versió oficial, perquè la que està sortint tampoc està malament i si realment tot ha estat just, doncs no és culpa seva, però ja veus que hi ha tota una circumstància.
Tira. És que realment el món és molt complex, oi?
I en seguirem parlant perquè estic segur que això s'anirà caldejant. Ja veus com estem, falta menys d'un mes i és evident que si el festival ha hagut de pronunciar-se és perquè veien que això s'està sortint de mare i que més que sortirà.
Doncs em sembla molt bé que va amb aquest tema d'aquest palestí, que al final no el veurem a Eurovisió, però mira, el sentim ara. Sí,
Wild West, sí.
Acabem així. Que vagi molt bé.
Bon dia. Welcome to the Wild Wild West. Wild Wild West. Welcome to the Wild Wild West. Wild Wild West. Welcome to the Wild Wild West. You get one shot, you 15 minutes. Settle up now, don't you miss it.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.